Què tal? Bona nit. Benvinguts a Ràdio Piera. Doncs sí, avui toca recuperar aquesta sessió que vam fer la setmana passada amb el pilot d'avió Ramon Vallès, una proposta del Centre d'Estudis Pierencs i de la Biblioteca de Piera en el marc de Piera Kilòmetre Zero. Una jornada que es va poder seguir amb una sala plena de gom a gom i que esperem que també gaudiu a través del so enregistrat per Piera Televisió.
Benvinguts, avui sí, una tarda més a la Biblioteca de Piera. Com ja sabeu, us haig de dir una cosa, que avui demà farà 2 anys que vam començar aquest projecte que es diu Piera Kilòmetre Zero, que fem tot de xerrades amb gent de Piera o gent que ens parla de Piera. I avui, com ja sabeu, aquí tenim un gran pierenc conegut per molta gent que esteu aquí presents. I res, donar una mica l'acte de començament. Donar-vos les gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. No es pot, molt més que gràcies per haver vingut. I res, us deixo amb l'Antoni, perquè aquest és un projecte que fem conjuntament amb el Centre d'Estudis Piarencs. Portem unes 28 xerrades des de fa 2 anys. I com no, doncs avui serà un dia culminant amb aquesta xerrada del Ramon Vallès. I moltes gràcies a tothom.
Doncs sí, és un dia culminant. Impressiona una mica estar aquí davant de tanta gent, de tant d'auditori, a la biblioteca, autoritats locals, artistes varis, intel·lectuals, gent del poble i gent de no poble, perquè aquí hi ha gent de Reus per aquí davant, de Manresa, de Terrassa, i hi ha d'altres que m'he perdut. Els de la televisió, escolteu, fantàstic, pel Piera Kilòmetre Zero és un goig que portem 28 xerrades de gent de Piera o que ens parla de Piera, i el Ramon Vallès és un pierenc en exercici o un pierenc militant, com en dic jo. I escolteu, us deixo amb el Màrius Montmany i Alonso, que és el director de Ràdio Piera, que és el que farà d'intermediari entre el Ramon i tots vosaltres, que al final podreu preguntar coses també. Vinga, nois, tot vostre.
Bé, en primer lloc volia donar les gràcies a l'Antoni Escudero com a persona que em va convidar a presentar aquest acte, perquè com us podeu imaginar això és un carmel. He fet moltes entrevistes, però el Ramon, bé, és una entrevista, crec que serà fàcil. Esperem que us ho passeu molt bé. Com diuen, no?, a l'inici del vol, cordeu-vos els cinturons, poseu avui més que mai mode avió i comencem. Sí? Doncs un fort aplaudiment per Ramon Vallès.
Cordeu-vos els cinturons.
Deixa'm començar, Ramon, per explicar, perquè impacta, no? Ahir una companya de feina em deia, diu, estàs nerviós? I jo vaig dir, no, perquè el Ramon, jo cada 28 d'abril coincideixo amb ell, és el dia que ell s'agafa a festa segur i el dia que jo treballo segur. Val? Llavors, no estava nerviós, però avui, veient tanta gent, estic acollonit, es pot dir.
Bueno, t'haig de dir que aquí, encara que us pugui sorprendre, hi ha menys gent que dins el meu avió. Per tant, si m'ho permeteu, i ja estic acostumat, no sé quanta gent hi ha aquí dins, m'han parlat de potser fins a 200 persones i jo em porto més de 300, vull dir que no patiu, que esteu en bones mans.
Com portes aquest èxit?
Pues amb molta humilitat, amb molt agraïment, és a dir, és una cosa que ha vingut, no diré sobtadament, perquè si és cert que jo fa molts anys que he col·laborat amb els mitjans de comunicació en general, però les noves tecnologies, les xarxes socials que em van encomanar els meus fills, tipus Instagram, YouTube i aquestes coses que per mi eren innovadores, doncs han fet que en 2 anys la meva vida hagi fet un canvi radical i positiu, gràcies a Déu. Vull dir, partint de la base que podem gaudir de salut, que això és el primer per tots, lògicament, i després el fet d'això, doncs que aquestes xarxes socials et permeten arribar a tot el planeta. I si ho fas d'una manera senzilla, planera, allò que dic jo, el Ramon és tal com raja, la gent ho capta d'una manera molt positiva i el resultat el veiem aquí. Vull dir, tinc aquí la quantitat de pierencs junts que em fa una il·lusió veure-us que no us ho podeu imaginar, perquè si alguna cosa jo porto sempre al cor és aquest poble, sense cap mena de dubte. I com tu bé deies, el 28 d'abril jo mai volo, ho tinc prohibit per principi. Per què? Perquè el meu lloc és Piera, sens dubte.
Per contracte,
per contracte, per amor a aquest poble i per tot el que per mi representa. Jo, Màrius, he nascut i he crescut entre aquestes persones.
Correcte. I precisament volia anar als inicis, perquè els inicis són a Piera, òbviament, no? Amb les primeres hores de vol amb una avioneta, que venia gent que està aquí segurament i que va veure aquells inicis del Ramon, una mica més jove, podríem dir, no?
40 anys menys.
No sé si esbojarrat, però una mica també...
També, no? Home, clar, gràcies a Déu no estic esbojarrat com llavors.
De fet, allà a mitja sala veig el Toni Navarro, que també alguna vegada havia vingut a veure a casa per algun vol una mica més proper, no, a Piera?
Un vol resant, eh, Toni?
Doncs això, com recordes aquella primera època?
Bueno, a veure, és evident que les coses amb el pas dels anys canvien, no? I en primer lloc recordo el meu Piera de poble, veritat, quan, bueno, això era, pues, totes aquestes amistats, aquestes cares que vaig, que sempre tot eren persones estimades amb les que compartíem moments pel carrer, ens ho passàvem de conya. Fins a tal punt de que això ho vaig integrar dins la meva carrera professional. I recordo perfectament que molts pierencs i pierenques venien a volar amb mi amb avioneta i s'ho passaven, bueno, molt bé. Per què? Perquè anàvem a Sabadell, agafàvem l'avioneta i fèiem una volteta més o menys d'una hora i mitja, venien cap a Piera, cap a Montserrat, i fèiem un reconeixement de la comarca i tots contents. Vull dir que ho recordo com una cosa molt íntima. Per què? Perquè dins de l'avioneta no eren passatgers, eren els meus amics de Piera que volaven amb mi, que bueno, tenien la sort de que hi havia un piarenc que estava grillat com jo, que es dedicava a volar avionetes, i pensava, bueno, doncs aprofitem la benentesa, i fotien dos pebrots i capins, i s'ho passava molt bé. De tant en tant algú portava la bossa plena, ja m'enteneu, allò que es marejava, tothom portava la bossa per si un cas, però bé, bé.
Molt bé, escolta, Ramon, com comença aquesta passió per volar? On comença?
Bueno, tal com explica el llibre, i això són coses molt emotives per mi, que a vegades inclús em costa acabar-les d'explicar, ho entendreu el per què, no? Perquè el tema ara, clar, si en aquest llibre parlo del meu pare, doncs és algú que tothom va conèixer, no? Bueno, ell va ser el responsable, si no tinc cap mena de dubte, a darrere la meva mare, que està aquí, gràcies a Déu, però que quedi clar que la meva mare primer m'ho va impedir. Ho dic, aquí hi ha una història que el llibre explica, i és que realment la persona que era apassionat de l'aviació, de la mecànica de l'aviació, igual que després ho va ser dels cotxes, era el meu pare, i va ser la persona que més em va engrescar des de petit a l'hora de visitar els aeroports i els museus a l'aire, aquestes coses que a mi em van anar creixent aquí dins, el que era un somni de petit, una il·lusió de petit, i després ja a partir dels 21 anys, quan vam convèncer la senyora Teresa, ens en vam sortir i vam dir, doncs vinga, fotem-hi tot el que s'ha de fotre, i cap a Sabadell, l'any 87, a començar a aprendre a volar.
M'han explicat que el teu pare, en comptes de portar-te a museus, quan anàveu a quines ciutats visitàveu, us portava a veure aeroports.
Bueno, és que antigament els aeroports eren espais visitables. Avui en dia un aeroport és una infraestructura que té no sap quants metres quadrats, i és una espècie com de centre comercial espectacular, i a més hi ha un parell o tres de pistes i uns avions per allà darrere que ningú veu, perquè avui en dia ja està prohibit. És a dir, la persona que veu i accedeix a l'avió ha hagut de passar 54 controls diferents, i no és l'únic. L'aeroport del Prat, quan jo era petit, tenia una terrassa preciosa i des d'allà podies gaudir de la vista directa a la pista, on veies els pocs avions que en els anys 70 i 80 volaven. Però en qualsevol cas era un espectacle directe, que tu el gaudies, et diré, quasi ben primera persona, perquè eres molt proper. I a banda d'això, després el típic vol que fèiem tots quan érem petits amb la desapareguda companyia Aviaco, que anàvem a Mallorca a passar una quinzena, una setmana, i llavors pujaves amb avió i els veies ja a la cabina i deies, coño, a veure si un dia puc ser un d'ells. I així va ser.
Des del moment que tu dius, vull ser pilot, fins que ets pilot i cobres un sou, quan passa?
Home, a veure, jo vaig començar l'any 87, com et deia, a Sabadell, i va ser un camí llarg, tot i que les primeres feines que vaig tenir va ser d'instructor de vol a l'Aeroclub de Lleida, per exemple. No van passar tants anys. El que sí que explico en aquest llibre és que el meu objectiu clar des del minut zero era que un cop jo m'anava a Sabadell per fer-me pilot, algun dia jo havia de ser sí o sí pilot d'Iberia. Vale? Aleshores, aquest camí sí que va ser llarg de debò, perquè van ser 11 anys a la meva vida, que entremig vaig tenir altres feines. Vaig ser pilot amb empreses, amb aerolínies més humils, més petites, però lògicament em guanyava la vida. De fet, inclús vivia a Madrid durant un període de la meva vida, com que la seu era Madrid, vivia a Madrid. Per tant, vaig tenir, diríem, feinetes, fins que vaig assolir l'objectiu, que va ser l'any 98 a Ibèria, i allà ja porto 28 anys.
Hi ha una de les teves germans que em va explicar que amb el teu primer sou vas comprar una cosa per elles. Et sona?
Una cosa per elles?
Sí, un record. No?
Unes polseres,
sí,
o...
Sí, sí.
Sí, algo així, però vamos, tenen més memòria elles que jo, no sé què, ja la perdo. Però sí, sí, home, a veure, eh? Ah, molt bé. De tous, mama, gràcies.
De tous, eh?
Molt bé. Bueno, vaig intentar tenir alguns detalls amb la família, eh? Però tampoc et penses que podíem fer tirar coets, eh?
Molt bé. Ramon,
No, ja aquella.
Ah, vale,
digues, digues. Sí. Gràcies, Marina.
Com d'important és la família, no? En una professió com aquesta?
Bueno, a veure, la família és important en tots els àmbits de la vida. Tots, eh? Vull dir que quedi clar. Jo... El que passa que el meu té un problema, si tu vols, una conseqüència més que un problema afegit, i és que a casa jo no hi soc mai durant mitja vida. I no només no hi soc, i no hi puc ser. Per què? Perquè quan jo agafo un avió i marxo, estic a 10.000 quilòmetres de la meva família. Per tant, per molt que vulgui, no hi puc ser. La meva feina em desplaça tan lluny que fins i tot... tinc ja instruccions donades de que sobretot mai se'ls ocorreixi transmetre'm una mala notícia a 10.000 quilòmetres, perquè no podré fer res, absolutament res, i en canvi m'amargaran l'estat del destí i el vol de tornada. Per tant, és preferible que allò que m'hagin de dir s'ho guardin per la tornada. I si no és prou important, fins i tot arribar a casa, deixeu-me dormir i després, quan ja estigui serè, m'expliqueu el que m'heu d'explicar. Però la família és importantíssima. Quan a casa nostra, en concret, doncs tenim tres fills i la Margarita passa mitja vida sola, esclar, és l'única manera de que jo me'n vagi tranquil a volar és sapiguent que a casa, com jo sempre dic, hi ha la millor comandant, que és la Margarita. La comandant és ella. La que porta els galons i la gorra és ella. Jo a casa... no mano, és ella, i per molts anys, eh?
Sí, sí.
Vull dir, ho fa tan bé que Déu no és un guard, perquè les poques vegades a la meva vida que se m'ocorria intentar donar la meva opinió, quan arribes cansat després d'una nit creuant l'Atlàntic, clar, t'emportes frases emblemàtiques que et diu: ei, no interfereixis en el sistema. Això és una paraula, una frase que jo la tinc guardada, que un dia la Margarita, en un moment, suposo que devia estar molt emprenyada i molt sobrecarregada de fills, em va deixar anar. Jo vaig arribar a casa, vaig intentar fer de papa, però no ets papa ni ets res, ets un ésser humà que entra cansat com un ruc i que el primer que ha de fer és fer un petó, dir hola, et fots el pijama, te'n vas al llit, dorm 10 hores i després comencem. Però si intentes intervindre quan no estàs amb totes les teves capacitats, t'emportes aquests xascos, que són molt normals. O sigui que, però bueno, la família és sagrada.
Quants anys portes amb la Margarita?
27 casats.
Casats, dels quals la meitat no has estat, podem dir, no?
No, és que la meva carrera professional i la meva família han crescut junts. Els meus fills i filles han estat acostumats a, durant mitja vida, veure'm, gràcies a les tecnologies, darrere una pantalla. Saps? Pafa, com estàs? Ara ja és una cosa molt normal. Vull dir, a casa meva, quan jo marxo a volar, jo demà, per exemple, me'n vaig a Boston. O sigui, a casa no fan una festa de comiat perquè el papa se'n va volar, perquè el papa se'n va volar 4 i 5 cops al mes. Per tant, ni tan sols em pregunten on vas, potser quan tornes, depèn dels seus interessos, però en realitat és la nostra vida quotidiana a casa. On té el papa? Està volant. Ah, vale. Saps què vull dir? S'aixeca, i és el papa, on està? I ha marxat a volar. I on està? Em sembla que està a Boston. Ah, vale, i quan torno? No me'n recordo.
Va, Ramon, jo t'he de dir que si entren a l'Instagram saben exactament on estàs en cada moment.
Sí, bueno, podria ser que sí. I després també els localitzadors, els mòbils, també ajuden, no? Molt per seguretat, sí, sí.
Però jo et volia preguntar, és una pregunta íntima, a nivell de parella, com es gestiona això? Perquè són moltes hores i molts dies fora, també, no?
Bueno, hauria d'haver aquí la Margarita, que es disculpa per no venir, perquè està treballant al rec d'Igualada, avui. Es porta de la millor manera possible. I de fàcil no en té res, perquè aquestes llargues separacions en ocasions creen, doncs això, situacions en les quals la teva dona es queda a casa amb una càrrega de treball brutal, que són tres criatures de 0, 2 i 4. Tu tornes fet un manyoc de cansanci i de son, i allà pot haver-hi xispes. Llavors, al final, l'única cosa que pots fer és aprendre a gestionar-ho, aprendre que la convivència, en primer lloc, no és fàcil, en segon lloc, els fills a vegades en tota la punyeteria busquen el més dèbil, a veure per on poden xinxar, i al final, el que sempre jo li dic a la Margarita, aquí l'equip som tu i jo, i hem madurat de tal manera que en definitiva hem sortit reforçats, i ara amb 27 anys ens va la cosa més bé que mai, ho haig de dir. Vull dir, realment és una situació que dius, després de superar batxes a la vida, et reforces, perquè la convivència i donar-te en compte que com a equip funciones bé no fa res més que convèncer-te que amb aquella persona és realment amb qui tu vols estar. No és fàcil, eh? I no tothom se'n surt. Vull dir, hi ha moltes parelles que, bueno, que se separen i no tenen per què ser pilots ni res, eh?
Va, Ramon, parlem del fenomen xarxes, perquè és inevitable. Aquest canvi fa 2 anys. És veritat que tu prèviament ja havies sortit a TV3, a molts mitjans, a ràdios. Jo crec que hi ha, no sé si m'equivoco, però com un punt d'inflexió en el moment que hi ha l'accident de German Wings, que jo et veig al 324, allò als primers minuts, podríem dir, dient que tu creus que és un error humà o que, és, que hi ha intervenció humana. I això ja, en aquell moment, vaig pensar, ostres, molt arriscat, però ho tenies molt clar.
Ho vaig dir, com s'acostuma a dir, amb la boqueta petita.
Bueno, sí, sí,
ho vaig dir, recordo perfectament, amb alguns mitjans de comunicació, els hi vaig dir ben clar, dic, això m'ho guardo al fons de l'últim calaix. És a dir, és l'últim escenari que jo hauria volgut treure del calaix, però al final va sortir lamentablement. Si és cert que en el cas del German Wings, bueno, vaig fer maratons televisives i de ràdio, matins, tardes, 2 o 3 dies seguits, em va tocar una miqueta donar la cara davant del col·lectiu, i és una situació molt difícil, perquè una persona que es fa anomenar pilot, que jo em sento pilot de vocació, que quan sóc dins un avió només penso en la seguretat i la integritat de tots els meus passatgers, i en canvi que un personatge alemany, en aquest cas, s'anomeni pilot i acabi fent el que va fer, doncs, què vols que digui, a mi no em quadra, no? Però bueno, sí, és veritat, jo amb els mitjans de comunicació, TV3, La Melera en concret, he col·laborat fa molts anys, i després hi ha hagut un canvi radical sense abandonar els mitjans tradicionals arran de les xarxes socials, que és el que deies tu, hi ha un moment d'inflexió. German Wings va ser un moment molt xungo a la meva vida, i per això he fet un capítol dedicat a German Wings, perquè a més, per circumstàncies de la vida, tinc una relació estreta amb famílies que van perdre éssers estimats allà dins, tinc una relació estreta amb la presidenta de l'Associació de Víctimes del German Wings, quan puc assisteixo als homenatges, en fi, els hi dono tot el meu recolzament com a pilot i com a persona, i el meu homenatge ha sigut afegir un capítol dedicat específicament al German Wings i a les famílies i les víctimes.
Xarxes socials, hi ha un moment també, deies tu fa 2 anys, no?, més o menys, sí, que entres a Instagram a tope, tu tenies un compte Instagram amb poca cosa, vull dir, amb coses molt personals, excursions, i entres a tope, podríem dir, i com veus això, no?, com comença a pujar els seguidors, i en quin moment també dius, passo del català, passo al castellà, perquè això se'n va de mare.
Ja m'has fotut. A veure, certament, fa 2 anys, més o menys, sí, potser 2 anys, almenys a 2 anys, tenia, com tu bé dius, un compte d'Instagram més aviat de caràcter personal i familiar, no? 800 seguidors, bueno, una cosa molt normal, aquelles èpoques. Sobretot, impulsat pels meus fills, no? Mira, papa, quina aplicació més xula. I d'alguna manera, doncs, vale, doncs me la instal·les, em faig seguidor teu i puc veure què fas. Fins que creen una conta falsa paral·lela i llavors ja dius, ja he perdut, no? Clar, bueno, ja saps com són els fills. I un dia dintre d'aquest contingut meu d'Instagram vaig penjar un vídeo estrictament aeronàutic. Ni tan sols sortia jo a la cara, ni molt menys, senzillament la meva veu, explicava 4 detalls d'un vol que estaven preparant per anar a Xile, i aquest va succeir allò que diu que es va fer viral, que molta gent li va agradar el contingut, i va haver-hi una pujada substancial d'això dels likes, aquestes coses, comentaris, etcètera, etcètera. I vaig dir, home, doncs sembla que això agrada. Evidentment, vaig anar creant contingut aeronàutic i va arribar un moment que hi havia gent, i ho dic de debò, gent que amb extrema educació em deien, comandante, me gusta mucho su contenido, pero no entiendo lo que dice. I a mi era una persona que m'escrivia d'Argentina, de Buenos Aires, de Xile, de Colòmbia, de 50.000 llocs al món, perquè jo tinc 300, ara mateix són 366.000 seguidors, et diria que a Espanya n'hi ha la meitat, l'altra meitat són arreu del món. És clar, arriba un punt que dius, jo parlaré en castellà per tenir més seguidors. No, si ja els tenia. El que passa és que aquesta gent el que vol és gaudir en plenitud del contingut. Clar, jo no li puc dir a un xileno que aprengui català, ho sento. No va per aquí. Ni a un argentí tampoc. I aleshores he arribat a un punt que he pensat, bueno, amb tota l'educació del món hauré de fer un canvi sense perdre la identitat. Quan dic sense perdre la identitat és que jo tinc el costum de sempre entrar i saludar en català i sortir i acomiadar en català. I després, tots els comentaris que jo poso en el meu Instagram estan primer en català i després estan en castellà. I afegeixo que per preservar la meva llengua mare, en els meus vols que surten i acaben a Barcelona, jo sempre inicio la salutació dels meus passatgers primer en català, després en castellà i després en anglès. I és molt senzill d'entendre. Si comencés pel castellà, els catalans també m'entendrien. Tindria poc sentit passar de castellà a català. Però al revés no. Ho faig en català, els castellans no em volen entendre, cap problema, els hi faig en castellà i després segueixo en anglès. I així tothom queda content. I el passatger que surt de Barcelona i que arriba a Barcelona agraeix molt el missatge en català. I a més, ho dic de bo, de debò, m'esforço en practicar un català net. No dic mai les 8 i 20 o les 8 i 20. Sóc d'aquells punxeguts que dic un quart i cinc de nou. Clar, les safates ni se n'enteren. Diu, què dic este tio, no?
Però i alguns després, catalans tampoc.
Després els explico què significa esto de un quarto más cinco de nueve. Intento donar lliçons a català dins l'avió a vegades, de veritat. Però bueno, és una realitat, Màrius. És una realitat, vull dir, no ens podem amagar. Tinc milers i milers de seguidors arreu del món i tots es mereixen que entenguin el que jo els hi dic.
Et sap greu per això que hi hagi algun hater que posi en dubte el teu compromís amb la llengua?
No, no em sap greu, ja sé que hi ha de tot, però és que i també n'hi ha de l'altra banda, és a dir, hi ha gent del bàndol, si m'ho permeteu, espanyol, que pel sol fet de saludar en català i acomiadar en català també se'm tiren al coll, però ja ells, és el seu problema. He rebut comentaris tan estúpids com dir: qué majo el comandante. Qué pena que sea catalán. Resposta del comandante. Però jo, sí. Bueno, entonces, a partir de ahora, cuando usted se suba un avión, preguntará si el comandante es catalán. Y si es catalán, ¿se bajará del avión? Clar, vull dir, estúpids al món, ha d'haver-hi la força.
Barón, parlem del llibre també. El llibre, podríem dir que és el punt àlgid de la teva carrera com a comunicador? Et veus que estàs en un moment ara esplèndid? Per la resposta i tot, eh?
Si m'ho permets, et diré que de moment sí. I dic de moment.
Sí, sí.
Per què? Perquè això no s'acaba, això acaba de començar. Això acaba de començar, és a dir, és veritat que jo, a veure, si em remonto fa un any enrere, un any i poc, el gener del 25, jo em dedicava a el que he estat fent doncs, aquests darrers temps, atendre els mitjans de comunicació sempre que m'han reclamat. Mai dic que no, dintre de la meva agenda sempre intento donar un cop de mà. També és cert que gràcies a les tecnologies jo, per exemple, he fet connexions amb la Melero des de Hawaii. Està a Hawaii i dic, Ramon, hem de fer una connexió d'urgència. Però no pateixis, porto l'iPad, tinc wifi i des de Hawaii, aloha, pum.
I no tinc son, bàsicament, perquè són 8 hores menys, no?
12 hores.
Imagina't.
12 hores de diferència. Sí, sí, de fet, a Hawaii era el dia anterior i a Barcelona era ja l'endemà. Però bé, bueno, em refereixo que fins a llavors era així. Fins que el gener del 25, una persona que avui no ha vingut, però hi ha el Javier aquí, el seu jefe editor, em va escriure un correu electrònic on, senzillament, em convocaven a una reunió a l'edifici Planeta de Barcelona, I clar, jo em vaig quedar bocabadat i vaig dir, bueno, doncs anem-hi, no hi tenim res a perdre, a veure què volen aquests senyors. I quan vam arribar allà, a una sala, em va acompanyar el meu fill, el Ramon, que llavors estava a Igualada, i allà em vaig trobar a la meva editora, la Marta, i amb el jefe, amb el Xavier, encantadors. Hem vist el seu contingut, hem vist com vostè explica les coses, li va molt bé, es veuria en cor de fer-ho per escrit. Clar, jo en aquell moment vaig pensar, ara que els hi dic, em podia espantar i fer un pas enrere i dir, no, escolta, no m'atabaleu, i l'altre és el que faig jo tota la vida, acceptar reptes. I vaig dir que sí de seguida, no sabia ni per on començar, però hi vaig posar il·lusió, hi vaig posar moltes hores, aprofitant moltes estades als meus hotels, quan estic por ahí, que tinc tranquil·litat i ningú em distreu, i un any més tard, perquè el meu compromís va ser ferm, el 10 de gener vaig presentar el manuscrit, que es va fer les pertinents correccions de caràcter tècnic, però haig de dir que Geoplaneta, que és el segell que ha editat, ha respectat al 1000% el contingut del llibre. Per què? Perquè, Màrius, és un llibre tan humà, o pretén ser tan humà, des de la meva punt de vista, que no el podia escriure ningú més. O sigui, quan a vegades la gent et pregunta i què has fet per escriure aquest llibre? Doncs molt fàcil, utilitzar el cap i el cor. Per què? Perquè aquí hi ha molt sentiment escrit. Aquí quan parlo de la meva mare, del meu pare, de les meves germanes, de la meva dona, dels meus fills, això només ho puc escriure jo. Només jo i ningú més. I afegeixo que la foto també la vaig escollir jo i el títol també. Per tant, estic molt orgullós de poder dir clarament que el llibre és 100% meu. I l'editorial ho certifica, t'ho asseguro.
Deixa'm fer un apunt, ja que està la teva mare aquí, no me'n puc estar, Ramon, però no hi cabia brossa aquí també? Aquí vaig.
Ah.
Perdó, eh? No, ho dic per futures edicions, perquè potser també estaria bé, no? I brossa.
Podria ser. Us agraeixo aquest suggeriment tan punxegut, però tan acertat.
Vinga. Parlem de l'avió, perquè tu et fas famós també per aquesta manera d'explicar tan bé i d'arribar a tothom d'una part, no? Tu dius, ahir sentíem a RAC1, per exemple, que hi havia com això, no? És una part privada, blindada, deies, no? I dones a conèixer
la cabina de pilots, sí. La nostra cabina és un espai tancat, blindat i, vamos, a cal i canto.
Sí, i aquí tu ho poses a la llum, no? Ho mostres i la gent, ostres, hi té interès. I com ho expliques encara més?
Bueno, és que és clar, Mario, si jo deixo anar un missatge que ningú l'entén, no serveix a res, no? Vull dir, jo sempre fugeixo dels tecnicismes de l'avió, més enllà de que si alguna vegada haig d'explicar alguna cosa i haig d'utilitzar una expressió molt específica i després intento explicar què significa això. Però és cert, si el missatge que tu transmets la gent no l'entén, doncs és un missatge buit. Jo, d'alguna manera, de les coses que més em valoren és de quina manera explico les coses i que s'entén, i que tothom rep i tothom capta, i a més en un món tan desconegut com l'aviació, però que a la vegada, dins d'aquesta sala, segurament que el 99% de les persones han pujat a un avió, i els que no hagin pujat ho acabaran fent tard o d'hora. Per tant, com que és un mitjà de transport que a més és molt sensible a les pors, les turbulències, aquestes coses que la gent pateix tant, doncs bueno, és un espai on jo puc entrar perquè les persones puguin d'alguna manera guanyar confiança. Com que no poden entrar a la meva cabina perquè està prohibit per seguretat, què he fet jo mitjançant xarxes, llibre i el que Déu vulgui que vindrà, doncs treure tot aquest coneixement fora de la cabina perquè la gent doncs, ho conegui.
Ramon, jo et veig, no, suposo que molta gent aquí li passa, que estàs així mirant, no, a l'Instagram i surts ara aquí, ara allà, ara amb un que fa un podcast que no l'havia vist mai i va sortint el Ramon moltes vegades. Dius que no alguna vegada?
No.
Sempre sí, oi?
Mai dic que no. Per això estàs aquí.
Per això estàs aquí.
Home, clar, a veure, dintre dels meus espais que em permet la meva programació de vols i després també, en ocasions, clar, haig d'escriure un correu electrònic atentament, pregant que em donguin un dia de festa, doncs el mes de, per exemple, ara el mes de juny, jo encara no tinc la programació de juny, però he hagut de demanar, sobretot, sense falta, que em donguin festa el 13 i 14 de juny. Per què? Perquè em toca estar a Madrid a la Fèria del Libro, al Parc del Retiro, Clar, si jo tinc un compromís amb l'editorial per estar a Madrid, pues jo hi hauré d'estar sí o sí. L'única cosa és que espero que els que em programen la meva vida em donin un cop de mà i entenguin que, a més de volar avions, tinc una vida personal, una vida familiar, una vida social i ara una vida entorn d'aquest llibre, perquè m'ajudin d'alguna manera a entendre que, igual que el 28 d'abril mai volo, hi ha altres pilots. Doncs el 13 i 14 de juny espero que voli l'avió un altre, no pas jo.
Hi ha entenc que hi ha flexibilitat, no? Que l'empresa s'enrotlla, diguéssim.
No sempre.
No?
No sempre. No, no, les empreses són radicalment fredes. Acabem sent números de nòmina que estem per produir. I no només per produir, sinó que avui en dia demanen productivitat i flexibilitat. I la flexibilitat és que, a més, si tens un dia lliure i necessito que volis, te'l trepitjaré perquè volis. I dius, no, aquí sí que no. Jo sempre explico dues anècdotes que són, les considero importants, però tan importants com tristes. Com jo fa molts anys, quan va néixer el nostre fill, el gran, el Ramon, recordo perfectament demanar per escrit libre para el bautizo de mi hijo. I algú de Madrid em va dir: el bautizo no se contempla en su convenio colectivo. Día libre denegado. Resposta meva, la de sempre: o me das libre o me lo tomo libre. No, no, de veritat, has d'anar així per la vida. I quan el nen va fer 7 anys, vaig dir: día libre para la primera comunión. I la resposta va ser la mateixa. Van canviar bautizo per primera comunió, però no està en su convenio colectivo. I la meva resposta va ser la mateixa. És allò que li dic, escolti'm, a veure, sentit comú. Vostè es pensa que jo, com a pare, faltaré el bateig al meu fill i a la primera comunió, 7 anys més tard, o ens hem tornat bojos? Però, lamentablement, en aquest sentit, el món és radicalment fred. I això m'emprenya molt. Però jo hi lluito, perquè per la meva família faig qualsevol cosa. No estic disposat, sempre els deia, amb aquests senyors que ocupen un despatx i que es pensen que ells poden jugar amb la meva vida, sempre els dic, mira, i ho diré en castellà perquè és com els deia, mira, tu puedes jugar conmigo y con mi vida, pero con la de mi familia no te lo consiento. I ho tenia claríssim. Per tant, si no m'ajudes, hauré d'utilitzar els meus mecanismes per estar amb la meva família quan hi ha de ser. Perquè he sentit tants disbarats que realment potser el dia que em jubili puc fer un altre llibre. Però no serà amb aquesta línia, llavors.
Serà una línia.
Ja m'heu entès.
Molt bé.
Ara no puc fer-ho perquè encara em paguen la nòmina.
Clar, clar. Espera 5 anys. Ramon, no vull desvetllar moltes coses del llibre perquè la gent, molta gent el comprarà i tenen interès, doncs, a llegir-lo, no? Però sí que hi ha un episodi que parles tu del viatge a Porto, que potser va ser com el moment on tu dius, ostres, això va en sèrio, no? És això, un viatge que es complica i que tu, parlàvem amb la prèvia, no? Tant podia acabar bé com molt malament.
Bueno, podia haver acabat d'una manera que jo ara no estigués aquí. Si és així de senzill o així de trist, digue-li com vulguis, o així d'afortunat que em sento. Bueno, en primer lloc, com que aquest llibre, com deia abans, és radicalment humà, el primer és que això que tu menciones d'Oporto, el capítol d'aquest, el títol del capítol, el vaig agafar del meu pare. Val? És a dir, el meu pare, que era un paio collonut i savi, quan jo vaig arribar a Piera després de patir literalment un accident d'aviació, el primer que em va dir el meu pare quan em va veure va ser: això és una experiència gratuïta que t'ha donat la vida. I era ben cert. I m'ho va dir així. Per què? Perquè et podia haver costat la vida. I gràcies a Déu no va ser així. Aleshores, bueno, aquell dia, resumint, senzillament arribes a un aeroport, en aquest cas a Porto, a Portugal, i fas un aterratge aparentment normal, i de cop i volta a davant teu et trobes el que mai em podria haver imaginat, unes banderetes de color vermell davant meu. I pensava, això una pista, diu, pot ser, aquí hi ha alguna cosa que, aquí davant hi ha alguna cosa que bona no és. I vaig tenir, com dic jo, una inspiració, suposo que del Sant Crisapiera, per exemple, i com diem els pilots, la nostra patrona, que és la Verge del Loreto, que hi ha dies que fa hores extres, i aquell dia vaig tenir la inspiració de fotre un cop de pedal a l'esquerra i que l'avió girés sobtadament cap a l'esquerra i evitar que l'avió entrés dins un forat. Clar, si arriba a entrar dins un forat, probablement d'allà no hauria passat. Amb la velocitat que porta un avió, impactes, entres dins el forat i el que fa és volcar sobre si mateix. i llavors les conseqüències poden ser molt diferents. Mira, va ser així. Quan l'avió ja es va aturar metres més avall, arrossegant-se sobre la panxa, perquè ja no quedaven rodes, no quedava res, ara s'havia arrencat un tros a la cua, va ser... Bueno, jo recordo que es va fer l'evacuació dels passatgers i jo vaig sortir corrents d'aquell avió, me'n vaig anar corrents cap al començament de pista a veure què collons hi havia allà, perquè no ho entenia que en un minut o menys un minut havia passat tantes coses i vaig veure uns forats que vaig dir, però això què collons és? Bueno, aquí està explicat en detall. Està explicat d'una manera que si és veritat, però no farem spoilers, segueix.
Per això. Ja. Temes que hem sentit que s'ha fet molts virals al teu comentari, que ni de conya, ni de conya una turbulència fa caure un avió.
Cert.
Això va molt bé, perquè jo he fet uns viatges i quan hi ha turbulència, el Ramon va dir que ni de conya, doncs ja
no, és que ni de conya. No, és que igual que hem comentat això del Porto, que podria no estar aquí si hagués, les coses s'hagués desenvolupat d'una altra manera, val? Jo recordo perfectament quan hi ha un accident, intervenen uns equips d'investigació, intervé la investigació del país de l'accident, Portugal, el país de matrícula de l'aeronau, Espanya, i el fabricant era un avió suec. I aquell dia, o sigui, l'endemà, després de passar la nit al Porto d'un hotel, l'endemà al matí, un senyor suec, que feia 2x2, em va agafar per l'ombro, allà in situ, al lloc de l'accident, i senyalant el primer forat, va dir, ets l'home més afortunat del món. Si no arribes a esquivar aquest forat, tu i jo ara no estaríem parlant aquí. Per tant, bueno, va ser molt bèstia, no? La pregunta...
Turbulències estàvem...
Vale, aleshores, de la mateixa manera et dic que si les turbulències poguessin tombar un avió, jo ara tampoc estaria aquí. Perquè jo a la meva vida he viscut turbulències que jo crec que no us les podeu ni imaginar. Perquè jo flipava aquell dia. O sigui, situacions que dius... Si avui l'avió no s'ha trencat, això no es trencarà mai. I no es va trencar. I la prova està en que si tu remenes per internet, veus el test que fan a un avió a nivell de torsió d'ales, les ales es belluguen quan un avió... L'avió és un material resistent, però la veritat, a la vegada, flexa molt. Llavors tu veus que una ala, quan hi ha turbulència, es belluga, va fer així, Bueno, és el que ha de fer. Si fos rígida, es trencaria. És tan flexible que es pot arribar a doblegar una quantitat de metres que mai succeirà, però aguanta més de 7 metres. Per tant, l'avió és una màquina, si m'ho permeteu, perfecta.
L'altra cosa és si explota un motor, que tu també dius, un avió està preparat per planejar. De fet, un cop s'ha enlairat...
Sí, a veure, primer, els avions volen perquè tenen ales, sí. No perquè tinguin... Doncs, per tant, el planeig... És una realitat. En segon lloc, els avions de dos motors, que avui en dia és la major part dels avions que veiem pel món, són de dos motors, perquè els quadrimotors ja no es fabriquen, volen però no es fabriquen, però els avions de dos motors estan certificats per mantenir-se en vol amb un sol motor. No per enlairar-se, lògicament, però un cop t'has enlairat, l'avió amb un sol motor seguiria volant. Lògicament no seguiràs el destí, giraràs cua i te n'entornaràs. O buscaràs un aeroport alternatiu, però un avió amb un sol motor es manté en vol. Una altra cosa és que casquin els dos. Clar, llavors toca planejar i buscar un lloc per pujar l'avió. Si recordeu el riu Hudson, el Sullenberger, on va acabar? A dins el Hudson. Però això és insòlit, eh?
Ei, ara. Una de les preguntes també que arriben és... paracaigudes. Per què no hi ha paracaigudes a dins un avió? Ni que sigui un. Per
vols dir que algú saltaria?
Bueno, no ho sé, però si
veus jo no saltaria.
Si està caient, igual només et queda aquesta, no? Ni que sigui un.
No. Ja, però no. A veure, un avió de passatgers, sí. Un avió de passatgers, en primer lloc, no està pensat per abandonar l'envol. És a dir, és impossible. Un avió que està volant allà dalt, les portes... no hi ha força humana capaç d'obrir-les. La pròpia pressurització, la diferència de pressió que establim de l'interior respecte a l'exterior, perquè a dins han de viure els éssers humans. Aleshores, a dins creem una atmosfera artificial perquè la gent no mori. Estàs a 12.000 metres d'alçada, però la cabina està a 2.000, 3.000 metres, com si estiguessis al Pirineu. Aleshores, aquesta diferència de pressió fa totalment impossible que tu puguis obrir una porta d'un avió. Per tant, un avió no es pot evacuar en vol, de cap de les maneres. Què passaria amb la gent saltant d'un avió? Vols que t'expliqui una història que us els fotrà per corbat a tots?
Va.
Molt senzilla. Fa molts anys, a l'aeroport de Honolulu, es va enlairar un avió que venia de Los Angeles i anava cap a Austràlia. Era un avió, un Jumbo, un 747. Va tenir un problema tècnic greu en el qual la bodega de davant, de maletes, per un defecte, sobtadament es va obrir. Però amb tanta violència que quan es va obrir aquella comporta, com una llauna de sardines, va anar més amunt i va obrir una part del fusellatge on hi havia els passatgers. 9 passatgers i els seus seients van caure al buit. Vols que et digui on van anar per algun dels passatgers? Dins els motors. Per tant, digue'm tu que és el guapo que salta d'un avió en vol. Jo no ho faria mai. És a dir, hem de preservar en vol com sigui. Jo puc tenir un problema tècnic, però el meu avió seguirà volant. Els avions no cauen. Els avions només cauen en el moment que deixen de ser un avió i es converteix en un objecte que cau per força de la gravetat, que és quan hi ha un explosiu a dins. Recordem el 747 de Panam a Lockerbie, val? Que sortia de Frankfurt, Londres, Nova York. I a la vertical d'Escòcia va esclatar una bomba i l'avió es va partir en dos trossos. Però allò ja no és un avió, allò no és un objecte volador, allò cau. O el Malaysian, fa uns anys enrere, amb la guerra d'Ucraïna amb Rússia, o es van equivocar, o no sé què va passar, li van fotre un missil i se'n van a la merda. Clar, llavors, així sí que cauen els avions. Però si no, no. Aleshores, quin sentit té que hem de tenir un paracaigudes per abandonar l'avió si no l'has d'abandonar? Jo no l'abandonaria. Ah, imagina't que jo sóc el comandant, em foto un paracaigudes i dic, aquí us quedeu. Salto i a veure qui s'ha portat això. No, home, no. Jo sóc l'últim a abandonar el vaixell.
Com ha de
sempre.
Ser. Com ha de ser. Aviam, el tema de motor elèctric, això és possible amb un avió?
Jo no ho veig. No ho veig perquè senzillament, a veure, jo no dic que tècnicament no sigui possible, però jo em puc imaginar la quantitat de pes que haurien de portar en forma de bateries per mantenir un avió amb un motor elèctric en vol durant 14 hores. No ho veig, sincerament no ho veig. A veure, una avioneta de curt recorregut que diu surt d'un petit aeròdrom d'Òdena, de Sabadell, i fa un vol d'un parell d'horetes o d'una hora, d'acord? Per què? Perquè és el més semblant a un cotxe. Pesa poc, no necessita una gran autonomia, però els avions que jo volo, que necessiten estar volant 14 i 15 hores seguides, jo no veig una bateria avui per avui que sigui capaç, a més, i la potència que hauria de desenvolupar un motor elèctric i l'energia que hauria d'utilitzar de les pròpies bateries per desenvolupar aquella potència i aixecar un avió de 300 tonelades, si fos possible ja se'n parlaria. Però jo no ho veig de cap manera. Altra cosa és que intentem utilitzar combustibles menys contaminants. Però en definitiva han de ser combustibles.
Ramon, les vegades que hem parlat sempre parles tu de la seguretat d'un avió, inclús me'n recordo per la pandèmia que em deies l'any passat no va haver-hi cap accident d'avió.
Va ser el 2023 en concret, després de la pandèmia en el món, és cert, els avions de passatgers, quan parlo dels avions de passatgers són els que jo volo, avions a reacció, en tot el món van haver-hi 0 accidents. Bueno, és que, Màrius, és una feina que ens la prenem amb un rigor que jo tota la vida he dit el mateix i que consti que jo soc conductor de cotxe. Si els conductors de cotxe ho fessin amb el rigor que ho fem els pilots dins un avió, a les carreteres no passaria moltes de les coses que passen.
Però hi ha molts accidents, molts, però sí que hi ha accidents d'avioneta i helicòpter. No hi ha tanta seguretat aquí?
No. L'aviació general i tots aquells trastos que es volen arran de terra estan molt exposats. Jo recordo perfectament quan vaig fer l'any 2023, vaig estar matriculat a la Universitat de Madrid fent el curs d'investigació d'accidents i em vaig quedar sorprès de lo vulnerable que és l'aviació general. Per què? Perquè hi ha casos tan tristos com que un ocell de grans envergadura, un ocell gran, un voltor, impacta amb l'ala d'una avioneta i li arrenca l'ala. I clar, avall, segur. Clar, és una aviació molt vulnerable. Jo, quan parlo amb els futurs pilots, ahir, per exemple, imagina't, ahir estava a RAC1, i com que hi havia gent que m'estava escoltant per la ràdio, quan vaig sortir a RAC1 m'estaven esperant al carrer per fer fotos i per parlar amb mi. I hi havia nois, escolta, jo vull ser pilot, i el papa allà al costat, un consell pel nen. Clar, els hi haig de donar molts consells. Quan ja estan immersos en una escola d'aviació per veritablement ser pilots, sempre els hi dic, apreneu a ser rigorosos amb els procediments de vol de la vostra avioneta, perquè això ho arrossegareu fins als avions grossos. Quan a vegades jo poso l'exemple d'un avió gran, hi ha una checklist, una llista de comprovació, i això, jo volo un Airbus A350, té una llista de comprovació, però té una llista de comprovació igual que té l'avioneta. Per tant, els bons hàbits ja els has d'agafar des de l'escola i assumir que si no ho fas bé, et pot costar la vida. Sempre tinc un record, quan jo era instructor, li vaig fer, si em permeteu, una putada a un alumne, però clar, jo la sabia, la putada, clar, perquè la vaig preparar jo. La checklist, la llista de comprovació, entre altres coses, deia, has de comprovar la clau de combustible que estigui oberta. Hi ha uns dipòsits, el combustible va a les ales, normalment, i hi ha una clau que tu tanques i obres el pas de combustible. Quan l'avioneta està fent manteniment o està parada uns dies, la clau de combustible es tanca. Quan l'avioneta comença a volar al dematí i s'han de fer diverses classes de vol, el dematí s'obre i ja no es tanca. I aquella clau de combustible queda oberta perquè l'avioneta vola tot el dia. Però en qualsevol cas, la llista de comprovació ho posa. Llave de combustible, abierta. Sí? Jo, amb tota la picaresca, me vaig anar allà, vaig aixecar l'alfombra, perquè és un lloc maco, clac, i la vaig tancar. I me vaig anar a buscar l'alumne. Vale, que ja estàs a punt? Sí, vinga, va, anem a volar. Pugem, i li vaig dir, has fet ja les comprovacions pertinents? Sí, sí, Ramon, està tot fet. Vale, jo discretament poso la mà, dic, jaja, tancada. Clar, vaig dir, ara esperem que es pari el motor, perquè el següent és el motor. I llavors, com que quedava combustible en els conductes, el motor va anar funcionant, prrr, hem anat cap a la pista, i quan ja érem a la pista, dic, bueno, què? Tot a punt? Sí, sí. Bueno, doncs digue-li ja a la torre de control que ja ens podem enlairar, no? Ja, però està segur. Fet. I mentre jo anava allargant la conversa, de cop i volta el motor va fer puf, 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 i es va parar. I llavors, què ha passat? Ah, no sé, has fet la comprovació de tot? Sí, segur? Sí, perquè s'ha parat el motor, el motor no es para perquè sí. I com que no ho entenia, pobret, li vaig dir, posa la mà aquí sota. Què hi ha? Hòstia, està tancada la clau de combustible. Doncs ara ja estaries mort. Tu i jo. Ara ja ens hauríem matat. Per què? Perquè la que t'enlaires, si no tens prou alçada per tornar, i si no hi ha una pista, te'n pots anar. Vull dir que, bueno, es poden aprendre moltes coses, des del començament.
Va, entrem a la recta final d'aquesta xerrada. Després, bueno, ho dic perquè si algú vol preguntar, hem deixat un espai perquè la gent pregunti. La idea és més o menys acabar a 8:45 i després que pugui signar llibres per a tots els que en vulgueu. Val?
Però hi ha sopar per tots?
Sí, ara ve el catering, ara estan entrant. Aviam, et faré preguntes així random i ràpides, vale? Terraplanistes, què els hi diries? Terraplanistes.
Que no en tenia ni idea. La Terra no és plana. La Terra no és plana, puntó. La Terra és molt rodona. Jo ho veig quan faig les rutes. Jo sé per què quan vaig de Barcelona a San Francisco sobrevolo Groenlàndia. No vaig per la línia aparentment recta que uneix Barcelona i San Francisco. Vaig per dalt al planeta, per les zones altes, per latituds ja per sobre del cercle polar àrtic. Per tant, això és una prova de que la Terra, el recorregut és més curt anant per dalt que creuar l'Atlàntic per baix. Per tant, és rodona.
Vinga. Obris.
No n'hi he vist cap, que jo sàpiga.
Cap cosa estranya? Cap llum que dius?
Sí que he vist coses estranyes. Sí que les he vist. Però tothom, o si més no, hem donat una explicació de què era allò. Per exemple, com que hi ha molta escombraria en l'entorn de la Terra, doncs el que són satèl·lits o restes d'objectes que estan per allà porulant, que en un moment donat els incideix el sol i s'encén unes llumetes. Jo hi he vist, llumetes que es belluguen. podria dir que són omnis, potser sí que ho són, no ho sé, però els he vist.
Un altre tema, abans la gent aplaudia, quan aterraves la gent aplaudia sempre.
Ara com? També.
Ah, també?
Sí, depèn del mal rotllo que hagin passat en el vol, per exemple, que hagin tingut el cul molt apretat, doncs llavors la manera de relaxar-se és picar de mans, potser, o que estan molt contents amb el vol i ja està.
Però abans, vull dir, ja no és tan comú, no, ara?
Sí, de tant en tant succeeix, sí, sí. Jo ho agraeixo, em sembla un gesto molt maco.
Sí, sí, està bé. Després hi ha un altre tema, que és, hi ha molta seguretat en l'avió, però a vegades vas a segons quin país, baixes de l'avió, et foten dins un bus que sembla una llauna de sardines, sense cinturons ni res, i et passegen pel mig de les pistes, gairebé fent trompos. Això no és massa coherent, no?
No, però bueno, jo sempre faig una petita broma. Comparant això de l'autobús, quan nosaltres fem el trajecte de l'hotel a l'aeroport per anar a volar, jo sempre li dic a la meva tripulació, bueno, ja hem fet lo més perillós. Que és veritat, anar de l'hotel a l'aeroport és el trajecte més perillós de la nostra jornada. Perquè ja un cop agafo l'avió, això és a les nostres mans. I sí que puc assegurar que un avió és radicalment més segur que un cotxe.
Quin consell li donaries al Ramon que va començar, o un pilot que comença ara?
Doncs que tingui vocació i convenciment de que serà capaç de suportar la vida que li espera. És molt senzill. La vida de pilot i totes les seves conseqüències només està a prova d'aquells que tenen vocació i esperit de servei. Si no tens una vocació desmesurada que compensi tot això, dedica't a una altra cosa, perquè l'organització familiar i personal d'un pilot és un veritable desastre. Ho dic de veritat. Però tot i així em compensa.
Un lloc de vacances que dius aquí hi podria anar cada any.
Bueno, home, hi ha molts llocs de vacances. Llocs que ja he conegut i que he gaudit, doncs te'n podria anomenar molts. Perquè al final, a mi més que el lloc on vaig, és amb qui hi vaig. Això és l'important. Aleshores, jo viatjo molt i normalment vaig sol. I llavors és un rotllo. Jo ara me'n vaig a Boston. I em quedaré a Boston fins al dimarts dia 12. No en tinc cap ganes, ho dic de debò. Per què? Perquè realment jo on vull estar és a casa meva. Vale? Ara bé, quan surto de vacances, que allò són vacances de veritat, llavors jo escolleixo amb qui vaig i on vaig. I això és veritablement gratificant. Llavors jo t'asseguro que vagi on vagi, si vaig acompanyat amb la meva dona, és un plan perfecte.
Molt bé. A mi em passa a vegades que quan condueix una altra persona...
Meus fills també a vegades, eh?
També.
Però no és el mateix anar a un restaurant multiplicar per dos que multiplicar per cinc. Ho haig de dir. I mengen déu-n'hi-do.
I ja sabem qui paga. Quan vas de vacances i condueix una altra, et passa allò que dius, ui, ara aquest aquí està fent una maniobra que jo no la faria així, o no?
Que pilota un altre pilot? Sí. No. Jo sempre em sento amb molt bones mans. No. Cadascú té el seu estil de treball. L'operació d'un avió ha de ser igual, és igual de segura el pilot i el pilot. Això ho tinc claríssim, perquè jo sóc el primer que no sempre vaig amb els mateixos copilots. Jo demà vaig a Boston, no sé ni qui vindrà a la meva dreta, i l'operació serà igual de segura. L'altre és l'estil de treball, aquell comandant que té més detalls de parlar amb els passatgers, aquell paio que no obre la boca en un vol de 10 hores, i penses, home, alguna cosa hauries de dir, ets el comandant. Però potser té un mal dia i no li ve de gust parlar. Què vols que et digui? I després, com tot, aquells que... Tio, no t'has... és que no saps parlar amb un micròfon, jo ja estic molt acostumat i per això se m'entén tot, però n'hi ha altres que no. I surt un xurro de missatge. No, però pujo l'avió molt tranquil. I a més, Màrius, faig una cosa que la considero radicalment important sempre. Cada vegada que pujo un avió, m'acredito, em presento i sempre em poso a disposició del comandant d'aquell avió. Perquè en realitat, si en aquell vol hi hagués la incapacitació d'un dels pilots, em vindrien a buscar-me de seguida, no en tinguis cap dubte. I la meva obligació és assistir.
Hi ha una altra cosa que també fas tu, segurament alguns més, que és saludar la teva tripulació, sobretot al final. Et posa allà a saludar i...
Bueno, a veure... Com sempre, jo transporto persones, transporto il·lusions, transporto projectes. Els meus passatgers que pugen a l'avió, doncs cadascú sabrà el perquè agafa l'avió. però hi ha històries molt tendres, històries molt potents a les que jo no puc faltar. I aleshores m'agrada molt la percepció de veure que els meus passatgers han de baixar igual o més contents que quan han pujat, sigui quin sigui la finalitat del viatge. I aleshores, quan començo el vol, la càrrega de treball és important i clar, estic a la cabina bastant ocupat. Però quan s'acaba el vol, la càrrega de treball és inferior, no? El fet de pagar els instruments i quatre coses, de seguida ho tens fet. I això em permet actualment estar a la porta de l'avió sempre acomiadant a 300 i pico persones. Clar, què passa? Que a més avui, d'aquelles 300 i pico persones, moltes en demanen fotos i de tot. És molt divertit.
Anem acabant. Volia preguntar-te això de viatjar, suposo que has anat, no sé si ho tens comptat, les vegades que has anat a Nova York, les vegades que has anat a Santiago de Chile.
No les conto, però jo sempre dic, jo puc creuar l'Atlàntic, doncs jo què sé, l'hauré creuat doncs més de 1.000 vegades o més de 2.000, un disbarat, perquè hi ha mesos que el cruzo 10 vegades en un mes, 5 d'anada, 5 de tornada, doncs em multipliques per 11 mesos, doncs imagina't, un disbarat.
Sí, sí. La pregunta és, si poguessis viatjar en el temps, on aniries?
Endavant o enrere?
Tu pots viatjar en el temps, això és com res, el futur o el passat.
Hòstia, però vaja pregunta, no, rara.
No te l'esperaves, aquesta, era, no?
No, jo estic molt bé amb el present.
No, ja està.
És a dir, a veure, potser sí que la vida faries marxa enrere i viatjaria a moments de la meva vida que potser canviaria alguna cosa, però compte que si canvio alguna cosa del passat, igual engego la merda al present.
Era més turisme.
Que, faria... que m'entens? Vull dir, ara imagina que jo dic, tornaria als 18 anys i li faria entendre a la meva mare que vull ser pilot amb 18 no amb 21. Però és que m'ha anat molt bé. No tinc cap mena de queixa. Per tant, no vull tocar res. No vull anar enlloc. Estic molt bé aquí on estic ara amb vosaltres. Demà m'aniré a Boston i jo cada dia tinc més la pretensió de viure el present, el dia a dia, i gaudir-lo al màxim, com estic fent ara amb vosaltres.
Diumenge seràs al Barça, a Madrid?
El veuré tot, no sé com, amb alguna plataforma digital o no sé com ho faré, o a través d'algun canal pirata, jo què sé el que faré, però sí, intentaré veure'l i que siguem campions davant del Madrid per acabar-los enfonsar.
I per últim, abans de passar a la gent que vulgui preguntar, sí que m'agradaria recuperar una anècdota que has explicat ja alguna vegada, en el qual estava la teva família a dins d'un avió i tu parlaves de la preocupació que tens sobre els teus passatgers i com acaba la història que et diu la teva mare concretament.
Bueno, sí, era un vol nocturn que fèiem. Faltaven unes dues setmanes pels tristos aconteixements de l'11 de setembre dels Estats Units. Era un finals d'agost de l'any 2001, ho recordo perfectament. Anàvem cap al Cairo i a dins de l'avió hi havia mon pare, ma mare i la Teresa. Va haver un problema tècnic a l'avió, va haver una despressurització, o sigui, com les pel·lícules, van saltar totes les màscares d'oxigen, ens vam tirar avall com a bojos i ens vam desviar a l'aeroport d'Atenes. En comptes d'arribar al Cairo, aeroport més proper, Atenes i cap dins. Llavors, clar, tu d'alguna manera fas el que correspon, no? Un descens d'emergència, tot el que toca com a pilot, i pateixes pels teus passatgers, a veure com estaran, a veure si tothom està bé, tal i qual. Clar, com a mare i bona mare, clar, ella, quan ja estem a terra, ve a la cabina i resulta que la que estava preocupada era ella per mi. Però això és, suposo que és el paper de la mare. El que sí que haig de dir, el més insòlid d'aquella nit, que això convé tenir-ho molt clar, quan vam aparcar l'avió, allà a Atenes, hi havia un avió, com el nostre, de la nostra mateixa companyia aèria, que estava dormint a Atenes, val? I que l'endemà havia de tornar cap a Madrid. Doncs, vam agafar aquell avió, els vam fotre dins i vam continuar cap a Atena, ai, cap a Cairo. És a dir, probablement m'atreviria a afirmar amb tota seguretat que és l'únic vol en la història de l'aviació comercial de passatgers que després de patir una despressurització de veritat, amb màscares i tot allò que es munta allà, que és de pel·lícula, han arribat al destí. És veritat? És com aquell diu, mira, tenim aquí un avió de recanvi. Vinga, va, cap dins, vam fer un pla de vol Atenes, Cairo, i van continuar a Cairo i van començar les seves vacances amb un susto de la bomba, sí, però molt bé. Doncs no, naturalitat, vull dir, allò que dius, vinga, va, piti collons, continua.
Seguim amb les preguntes, esperem que us hagi passat volant, espero que sí, aquesta primera part. Moltíssimes gràcies, Ramon Vallès.
A vosaltres, home, sisplau. Ah, el que he sentat, no et sap greu? Gràcies. Estic molt bé aquí.
Hola, Ramon. Hola. Et felicito per tot el que fas, el teu gran cor i la teva gran feina.
Gràcies.
Ara una pregunta. Quan et va passar això del Porto, no t'avisava la pantalla o això? No et deia, no et havien avisat que hi havia un perill?
A veure, sí. Com tota la vida, quan hi ha un accident, com aquest cas, es fa una investigació i s'esbrinen el per què. Quantes coses han succeït abans de l'accident per arribar a l'accident. Evidentment, hi ha una seqüència d'errors, una seqüència de fallos humans en els quals hi estem tots implicats en més o menys mesura. Vale? Els instruments no m'avisen. Jo, quan... No, clar, els instruments no detecten un forat a la pista. Això no... Per què? Perquè a les pistes no hi ha forats.
Partim d'això. Tu aterres, no es parla...
Sí, llavors, aquí, sí.
Oye, que està mal la pista.
No, ja contesto, gràcies. Gracias, no te preocupes. Es que yo estaba allí, ¿sabes? Por eso te lo digo. Y me he leído, el informe muchas veces.
Está estudiando piloto.
Sí, no, ya me han ido a compte, ya. Pero no pateixis, ya tiene temps a estudiar. Nosaltres, quan sortim a volar, per exemple, tenim una carpeta amb una documentació molt important, que se'n diuen els nòtams. I els nòtams t'expliquen moltes coses, ¿vale? Aquell dia, quan nosaltres hem arribat a l'avió per marxar a volar, ens hem adonat compte que no teníem els nòtams. No els teníem. Però bueno, no passa res, hi ha més filtres. Filtres què vol dir? Que en aquest cas la torre de control del Porto ens tenia que haver avisat de que a la pista hi havia unes obres. I a més, perquè la trajectòria que un avió porta quan va per aterrar en condicions normals de visibilitat és algo que el controlador des de la torre ho està veient. Per tant, el controlador s'entenia que haver donat compte que nosaltres anàvem cap als forats. I no va dir res. I quan ho va dir, ja era tard. Jo recordo perfectament que, arran de la investigació, vaig haver d'anar a escoltar la caixa negra del meu avió. I vaig escoltar el que va dir el controlador. Quan ho va dir, era tard i, a més, utilitzant una fraseologia totalment incorrecta. No passa res. És una suma d'errors. Prenem nota i que no torni a passar mai més. Funciona així. Tots els accidents d'aviació funcionen així.
I amb aquest operador... Aquest que...
No passa res, no li tallen el cap a ningú. Perquè mai són actes negligents. No estem parlant d'actes provocats. Una cosa és l'error humà i l'altra és l'error provocat, que seria una negligència. Llavors això té unes conseqüències penals. Però en el moment en què no hi ha la intencionalitat de fer mal, tots ens podem equivocar. I l'error humà, mentre siguem humans, ens acompanyarà tota la vida. El que hem de buscar és les mesures per no fotre la pota.
Molt bé. Escolta, ara vull dir una cosa així meva. Que jo vaig tranquil·la, volant.
Jo també.
Però això d'anar 2 hores abans, que si la maleta, que si no...
Però això no és culpa
meva. Escolta, però això no es pot arreglar amb l'any que vivim.
Com ho vols arreglar?
Home, no esperam tants anys, ai, tantes hores.
És el preu que paguem per la seguretat aeroportuària, que és el primer filtre perquè el vol sigui segur. Tothom que entra en un avió no pot entrar amb explosius, ni amb armes, ni amb ganivets, ni coses estranyes. Aleshores, és el preu que hem de pagar arran de l'11 de setembre, hi ha un abans i un després. També dic una cosa, els sistemes de seguretat han millorat, ara hi ha molts aeroports, no cal treure ordinadors, no cal treure segons quines coses, perquè la màquina és un escàner que va fent uns talls i veu tot el que hi ha dins la maleta. És el que ens toca passar. Jo a tothom li dic el mateix. Jo quan vaig a passatger, què faig? Me'n vaig a l'aeroport 4 hores abans, tranquil·lament, i està ple de botigues, i em prenc un cafè, i estic d'un relax que flipes. Per què? Perquè és la millor manera de començar un viatge. Si has de començar ja estressat, vaya merda de viatge que t'espera, perquè segurament perdràs l'avió. Si agafes l'avió, potser no t'arriba la maleta, perquè l'has facturat massa tard. Vull dir, tranquil·la. Tens un vol per davant de 12 hores, unes vacances de 15 dies, què més et dona sortir de casa 3 hores abans que 4? Doncs surt 4 i t'anirà de conya. A mi em va molt bé, de veritat.
Algú més?
Micròfono, que els Alella no sabran a qui preguntes.
Ja pensava passar.
No, dona, no.
Sense micro. El llibre ja l'he començat a llegir, el trobo molt amè.
Gràcies.
M'agrada molt. Però sí que et volia preguntar, m'ha cridat l'atenció el tema dels equips. Tu canvies d'equip cada vegada que vas en un avió? O...
Sí, les tripulacions anem canviant contínuament, igual que els avions.
Tu
sí,
ets
sí.
comandant i...
Jo sóc el comandant i demà volaré un copilot que ara mateix no sé ni qui és. I la tripulació auxiliar també anirà canviant. Evitem repetir equips humans per no entrar mai en un estat d'excés d'amistat, excés de confiança, relaxació. És bo que de tant en tant... Així també, els, si vol un copilot meu de Madrid, aprèn algun català.
Quina diferència n'hi ha en el teu treball de fer-lo de dia a fer-lo de nit?
Els vols?
Sí.
Home, una miqueta la disciplina que jo haig d'aplicar a la meva vida personal abans de volar. És a dir, el cos humà està pensat per funcionar mentre hi ha llum del sol i dormir quan el sol se'n va, com les gallines, és molt senzill. Aleshores, jo, clar, en ocasions la meva vida va al revés, per això tinc aquesta disbauxa d'horaris i de son que sempre vaig com puc. Ho porto bé perquè tinc molta disciplina del descans i, en definitiva, quan jo haig d'anar a volar a la nit, el que faig és, a casa, aquell dia, intentar descansar al màxim. Procuro no matinar, si no m'obliguen, i, per descomptat, després de dinar, pijama, orinal i a dormir. Com quan estava amb esquefa de petit. I mira allò que deien el gibrell, oi?
Hola, hola Ramon.
Digues.
Felicitats.
Gràcies.
Quan entreu a Barcelona al vespre, entreu per la pista transversal.
Bueno, per una qüestió de sorolls, entrem per la 02. Sí, 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 per una qüestió de sorolls, per no sobrevolar espais poblats.
Sí, sí, és que
sí, allò que ens ha passat, l'aeroport ja hi era fa molts anys i s'han dedicat a edificar al voltant de l'aeroport i ara resulta que els pilots són els culpables. I dius, no, l'aeroport ja hi era, senyor meu. Si vostè fa una casa a Gavà Mar, tingui la decència de que tingui uns equipaments, uns vidres gruixuts i una sèrie de qualitats de construcció per conviure amb les proximitats d'un aeroport. Com que aquest país tot va al revés del món, l'aeroport del Prat és l'únic aeroport del món que utilitza les coses al revés de la lògica. Ens fan enlairar quan l'avió més pesa per la pista curta i ens fan aterrar per la llarga, que és quan l'avió menys pesa. Lògicament, no som temeraris i llavors ens hem de demanar un permís especial quan peso molt, perquè porto molt combustible i utilitzo la llarga. Però, lamentablement, encara que sembli estrany, la línia recta amb aviació tampoc existeix.
D'acord. És que vaig estar treballant fent la pista aquesta.
Ah, molt bé. Doncs pues mira, gràcies.
Hola, Ramon. Felicitats.
Gràcies.
I per mi és tot un honor poder-te conèixer en persona i preguntar-te.
Gràcies.
És molt petitona la pregunta.
Espero que sigui petita i fàcil, per això.
De tots els avions que has portat, des del Saab 340, sí. Fokker 50, Airbus 320, Airbus 340...
Estàs empollat, eh?
50.
Quin t'agrada més?
Efectivament.
A la 350. A la 350. Ja és una evolució d'avió que flipes.
Amb tot. Sí, amb sí, performance, sí. Amb tot.
És una meravella d'avió. És l'avió més modern que avui en dia vola i a mi estar allà dins em flipa. No sé si estic en un avió o és un coet de la NASA, però és espectacular. Vola ràpid, vola silenciós, té una precisió perfecta. També vaig a dir, té un espai de descans pel pilot collonut, pels vols llargs, confortable pels passatgers, consumeix poc, vola rapidíssim, és guapíssim per fora i guapíssim per dins. L'A350 és una meravella d'avió. I és un avió parit per pilots, i es nota.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Hola, bona tarda.
Hola.
Jo volia preguntar una qüestió dels aeroports. Per exemple, veus a l'aeroport de Bilbao, quan hi ha vent, que són dels...
Tothom els guapos.
Guapos. Quins altres?
Ja ho sé, hi ha moltes vegades.
I hi ha algun altre aeroport que dieu, ostres, aquest...
Sí, t'ho diré molt fàcil, i sempre explico la mateixa anècdota. Les situacions més peludes que jo he viscut en un aeroport han sigut a l'aeroport del Prat. Per molt que la gent em parli de Bilbao, que he anat a Bilbao moltes vegades, i Bilbao té la característica de que si entres per la pista número 30, té una orografia muntanyosa important, has d'anar molt en compte, fer les coses perfectes, perquè l'orografia està allà esperant-te, i a més, la combinació dels vents, segons d'on bufen i amb quina intensitat bufen, fan que se generin unes incòmodes turbulències, però ja saps a el que vas, no passa res. Vull dir, tenim experiència, sabem el que hem de fer, i si en un moment donat aquell aeroport no és convenient aterrar, doncs te'n vas a un altre lloc, et desvies, te'n vas a Vitoria, te'n vas a Pamplona o te'n tornes a Barcelona i a Madrid. Qualsevol cosa menys posar en risc les vides i a l'avió. Tan senzill com això. Però repeteixo, i Bilbao està molt de moda i veus moltes imatges, perquè avui en dia amb un telèfon mòbil tot queda enregistrat, però jo les situacions més peludes a la meva vida de fer aproximacions, i ho dic de debò, amb la gota de suor per aquí, a l'aeroport del Prat. Perquè quan el Mediterrani es munta amb pollastres, tipus gotes fredes i danes, al·lucina. I em recordo i em remonto el 20, 21 i 22 de gener de l'any 2020, abans de la pandèmia, amb la tempesta Glòria. A l'aeroport del Prat hi havia tanta aigua acumulada i bufava tan vent que els contenidors flotaven i es bellugaven per l'aeroport. Amb això us ho dic tot. I així anàvem a l'aeroport. O sigui que, ojo.
Sí. Hola, bona tarda.
Hola.
Primer de tot, agrair doncs, a tot l'equip que ha fet possible aquesta xerrada.
Jo també.
I sobretot a tu per venir. La meva pregunta és com veus el sector aeronàutic d'aquí a uns 5 anys, sobretot les aerolínies aquí espanyoles. Si es faran més grans, s'expandiran o aniran a la baixa?
A veure, jo no ho sé, no tinc la boleta màgica per saber què passarà d'aquí 5 anys. El que sí que et puc assegurar és que amb un clima mundial de pau, les coses a l'aviació li van molt bé. I en el moment en què comencen a haver-hi guerres, atemptats, tot això té una afectació directa sobre les aerolínies. I aquestes es preserven. Ara mateix, amb això de l'estret d'Hormuz, diuen que acabarà mancant el combustible. I lògicament els avions de combustible en fan servir molt. Menys que abans, però molt, en qualsevol cas. Aleshores, les pròpies aerolínies ara mateix ja estan retallant vols. En comptes de passar de 100 a 0 i cancel·lar els vols, el que hem fet moltes aerolínies és reduir les freqüències, preservar el combustible, segueixen portant els passatgers a aquell destí, però en comptes d'anar-hi un cop cada dia, potser fan el vol un dia sí, un dia no, un dia sí, un dia no. A més, també hi ha, d'alguna manera, que els passatgers en general, molta gent pren precaució davant d'una hipotètica o possible crisi mundial. Hi ha gent que diu, bueno, aquest viatge potser que aquest any no el fem, fem-lo l'any que ve, quan les coses pensem que aniran més bé. Per tant, els avions tampoc van massa plens a vegades. I llavors la pròpia aerolínia diu, bueno, escolta'm, si avui haig de portar l'avió al 50% d'ocupació i demà l'altre 50%, doncs escolta'm, trec un vol i l'endemà el faig amb l'ocupació plena al 100%. Són estratègies. Són estratègies. Normalment, el que sí succeeix sempre és que després de caure en un forat profund, com va ser l'11 de setembre o la pandèmia, en sortim molt reforçats, però molt. Llavors jo, en aquest sentit, sóc optimista, pensant essencialment en els futurs pilots, no cal dir-ho, perquè a mi em queden 5 anys. Jo la bola sí que ho tinc clar, una cosa, que d'aquí 5 anys plego. No és que en tingui ganes, però per edat em tocarà penjar la gorra.
Ramon,
endavant.
No sé si has aterrat mai a l'aeroport de Madeira.
No, no m'ha tocat volar a Madeira.
No, no has fet mai?
No, però no passa res, de veritat.
Val més que no
patiu.
No, val més que no ho facis, eh?
Per què?
Perquè...
Que no em veus capaç.
A cada longitud, sí, a tu et veig capaç de tot.
Pues ja està.
A cada longitud de 500 metres n'és terrible, eh?
No, és curta, però no tan curta. Bueno, quan anem a la Corunya, t'asseguro que és curta de collons, eh?
Vols dir que és
més... No, i tant.
El de Madeira és per...
Bueno, però Madeira perquè té una posició allà arran de paret, té una complexitat. Però jo dic una cosa, jo he volat aeroports com La Palma, a les Illes Canàries, i és flipant, eh? Només et dic una cosa, l'aproximació a La Palma, tota l'estona vas contra una paret, literalment contra una paret, i de cop i volta has de fer raca i entrar dins. I fixa't si són aeroports peluts, que abans d'anar-hi ho assagem en el simulador. Els simuladors de vol són tan fiables que aeroports aquests complexes, amb operacions complexes, assagem primer en el simulador de vol per conèixer les característiques abans d'anar-hi. No passa res. Home, si fos xungo hi haurien morts cada dia a Madeira, no n'hi ha. Va sortir el Cristiano Ronaldo d'allà, no? I encara es viu.
Bona tarda, Ramon.
Hola.
En primer lloc, moltes gràcies.
A tu.
I et volia fer una pregunta. Has parlat al principi dels teus inicis i de que és una professió que té una llarga durada fins que arribes a complir el teu somni o el teu objectiu. Crec que hi ha aquí algun jove, no?, que està en aquesta línia. Què li diries a algú que s'ho ha pogut plantejar amb una edat més tardia? És una professió que realment, si el planteges amb 30 anys o cap endavant, va estar, o realment creus que es pot arribar a entrar a l'aviació?
És indiscutible que quan més gran siguis, és a dir, tot el temps que has deixat per enrere és un temps, no et diré desaprofitat, perquè potser hi ha persones, a veure, jo parlo amb molta gent que em fa aquesta pregunta, no ets el primer ni l'últim. Bé, una persona pot haver fet uns estudis, tenir una carrera aeronàutica fantàstica, una carrera, la que sigui, un grau fabulós, fins i tot tenir una feina, i de cop i volta un dia se li gira la xaveta i diu, ara vull ser pilot. Bueno, depèn de l'edat, depèn de la demanda que hi hagi, has d'anar molt en compte. No és un camí fàcil en el qual diguis, tinc l'absoluta certesa que m'aniré a una escola d'aviació, m'hi estaré 2 o 3 anys i a la que surti per la porta de l'escola tindré la porta d'una aerolínia oberta. No és així. Hauràs de passar una sèrie de proves, una sèrie de, bueno, requisits que et demanaran que et poden dificultar. Jo sempre ho explico. Si el meu objectiu era Iberia i vaig trigar 11 anys, doncs ara posa't en la meva pell, que si en comptes d'haver començat amb 21, hagués començat amb 30, no sé si Iberia m'hauria agafat amb 41. Perquè un dels requisits que pot posar una aerolínia és una edat màxima. Per tant, és indiscutible que com més tard ho facis, claríssimament pitjor. No dic que sigui un camí impossible, però en qualsevol cas, recomano començar de jove. Recomano començar de jove. És que, a més, m'he trobat gent que ja estan casats, amb fills, que té una feina estable, i jo els he dit, dic, estàs disposat a complicar-te la vida ara? La teva dona t'aguantarà fora de casa en tot el que això implica? La mobilitat geogràfica que obliga a la feina de pilot és acollonant. Vull dir, això ho has de fer de jove. Hi ha coses que s'han de fer de jove. I quan més jove siguis, millor. No en tinc cap dubte. Però allà cadascú. És una decisió molt personal. Ningú té la bola màgica per dir tira'm 30 anys que te'n sortiràs. Jo no em volia en cor de dir-t'ho de veritat. No sé si t'he respost com tu voldries, però...
Hola, Ramon.
Què tal?
Moltes gràcies per seguir. Enhorabona per
gràcies a tu per les teves classes de català.
Ostres, ara sí que m'has sorprès.
No, m'encanta.
Jo et veig, però no...
Hòstia, el català, net, no, de Déu. Hasta jo d'aprenc de coses amb tu.
Quin honor, ara sí que estic pels núvols.
Sí, home, home, fotis. M'encanta el teu contingut.
Moltes gràcies. Doncs et volia agrair la teva feina, la teva encomiable comunicació. Aprenc molt de tu. Però...
I jo de tu.
Moltes gràcies. Parlant de xarxes socials, què et fa més vertigen? Enlairar un avió o un moment complicat del vol, o veure que quan llances a les xarxes un vídeo enganxa 1 milió de visites en poques hores?
Home, a veure, lo de l'avió ja hi convisc fa molts anys. Lo de les xarxes és una cosa molt nova per mi, que encara em sorprèn avui en dia. És a dir, sí, veritablement, quan veus vídeos que els han vist més de 2 milions de persones, pues clar, t'al·lucina molt. Mires les famoses mètriques d'Instagram i et quedes impressionat. De fet, el meu fill sempre m'ho diu, és que el teu seguidor, a més, és molt fidel. O sigui, Déu no és un guard que estigui una setmana sense publicar,
sí,
perquè diuen, comandante, què li passa? És veritat.
I perquè, és... a més, no fas el típic i tòpic vídeo d'Instagram curtet, com...
Pim, pam, pum.
De 20-30 segons, sinó que t'estàs allà 2 minuts xerrant.
I dos, funciona, 3 minuts, sí, el Reels.
I funciona molt millor que el que s'hauria de fer, com diuen els gurus, a Reels.
A mi, veritablement, el que la gent m'ha valorat sempre amb el meu estil de comunicació és la naturalitat. És a dir, jo no pretenc ser una persona diferent davant que darrere d'una pantalla, davant que darrere d'un micròfon. Vull dir, a mi, afortunadament, i ho agraeixo molt, jo vagi per on vagi, em saluda la punyetera quantitat de gent que no pots ni imaginar. Vull dir, és que inclús quan vaig por ahí, l'altre dia anava a sopar a Buenos Aires i se'm va tirar un tio a sobre, m'ha fet un petó al mig del carrer, i no ho dic en broma. Bueno, clar, bueno, els hi agrada. Ara mateix, el dia 26 me'n vaig a Buenos Aires, he demanat específicament el vol de Buenos Aires el 26, perquè el 28 haig d'anar a fer una conferència a la Universitat de Buenos Aires. Per tant, bueno, a diferents espais del planeta, tinc molta gent que em segueix. Per mi això és un orgull, per mi això és una sensació d'agraïment meu cap als altres. I els meus vídeos són naturals. No pretenc ser el que no sóc. Senzillament, el que deia abans, el Ramon és tal com raja. Jo se'm genera una idea a dins el cotxe i penso, mira, avui parlaré d'això. I arribo a l'aeroport, agafo el telèfon, raca, li foto un parell de 13 minuts, el penjo i marxando. I així de senzill, si tu vols.
Doncs molt bé, aquesta és la clau del teu èxit. No ho deixis.
Gràcies.
Per cert, tu vius en un jet lag continuat
permanent
o no tens jet lag?
Depèn.
Com ho explicaries, això?
No, a veure, depèn de la programació. Ara, per exemple, recordo perfectament que per Setmana Santa vaig arribar a casa el diumenge de Resurrecció, vaig fer festa el dilluns a Pasqua i el dimarts tornava a volar. Havia arribat del Boston un dia a casa i l'endemà cap a San Francisco. És un daltabaix que flipes, però ho gestiones descansant el que pots. Però sí, és un desordre permanent. És un desordre permanent. Si estic a casa 3 o 4 o 5 dies, em poso puesto. Però si hi ha un sol dia al mig, bueno, dormir, molt. Si em deixen.
Gràcies.
La darrera. Escolta'm, hi ha una edat per jubilar-te?
65, he dit d'aquí 5
sí,
anys.
Sí.
Plego.
I no pots continuar si volguessis?
No. Ja està no. Bé, que treballin els joves.
Després et dedicaràs a fer conferències i llibres.
No passarà res, tranquil·la. Em aniré amb la Margarita por ahí. Què més? Ja està? Vinga, gràcies.
Bueno, moltes gràcies. A fora està l'Esperança de la llibreria del Mau per si voleu comprar el llibre i que us el signi.
Bueno, gràcies per l'assistència, les autoritats que han vingut aquí. Ha estat un plaer, eh? Moltes gràcies. Gràcies.